Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Abans de començar, volia donar les gràcies a totes aquelles persones que avui ens acompanyeu i molt especialment a totes aquelles que durant els darrers 6 mesos heu format part del procés Sitges Debat Obert. Gràcies als que heu participat directament, dedicant-li temps, coneixement i il·lusió. Gràcies també a les persones que, encara que no hagueu estat presents en totes les sessions, heu seguit el procés, el projecte, ens heu fet arribar idees, propostes i heu contribuït a enriquir aquest debat col·lectiu. La participació no és només opinar, la participació també és escoltar, dialogar, també discrepar quan cal i construir plegats. El sociòleg Sigmund Bauman deia que el diàleg real no és parlar amb qui pensa igual que tu, sinó amb qui pensa diferent. Precisament això és el que hem intentat fer aquests darrers mesos, crear un espai de trobada entre persones diverses, amb mirades diferents, però amb un objectiu compartit, pensar el present i el futur de Sitges. Per això, avui, per nosaltres és un gran dia. Avui no només presentem unes conclusions, sinó presentem el resultat d'una feina compartida, d'un procés de confiança, d'escolta activa i de compromís amb el nostre poble. Per tant, estem molt contents del camí recorregut. Vull també agrair al Retiro que avui ens acull en aquest acte. Hem escollit aquest espai perquè representa molt bé l'esperit d'aquest projecte. Un espai obert, plural, divers, de convivència i de cultura. El Retiro és una de les grans ànimes de Sitges i simbolitza aquesta voluntat de construir comunitat que també ha inspirat el projecte Sitges Debat Obert. Per aquest motiu és un plaer donar la paraula al seu president, el Francho Núñez.
Escoltava, no sé si era no era el micro, esquena, no estava a prop. Doncs moltes gràcies per vindre, benvinguts al Retiro, i tal com ha dit el Joaquim, sempre hem sigut el Retiro amb 156 anys d'història. Hem sigut sempre una entitat a política oberta i plural, i així seguirem sent tota la vida. Agrair a Jordi, quan em va proposar de poder fer aquest espai de trobada avui, el dia d'avui. Amb aquesta associació de Sitges des del mar, aquesta plataforma de participació de pensament i d'opinió i de debat, i que arribeu avui amb aquesta reunió amb una època dolça per nosaltres, perquè ja hem patit una miqueta el que són. Tothom ha tingut obres a casa seva, però quan veieu després farem una copa de cava, convideu vosaltres la copa de cava, però vam decidir amb el Jordi de no fer-ho amb el mateix espai que estem ara, sinó aprofitar a les persones que encara no coneixeu la magnitud de lo que està recuperant ara mateix la Junta Directiva del Retiro, que és no només adaptar aquest espai, aquest saló teatre, aquest espai supramunicipal, perquè no recordem que el municipi de Sitges només ha tingut, en temes de cultura, no ha tingut mai un equipament propi cultural, perquè han tingut les entitats centenàries. Ara aquestes entitats centenàries tenen que ficar al dia a complir les normatives de seguretat, d'incendis, en fi, ficar-se al dia. I és per això que ens fa molt de goig, quan ens va dir Jordi de fer aquesta reunió avui, doncs de poder després fer la copa de cava, i us ensenyarem, també està el vicepresident de la Junta Directiva, us ensenyarem com van les obres. Ja veureu que estem a quasi el 98% de l'obra, i on van, aquí també veig que hi ha regidors i regidores, on van i com gestiona una entitat privada als recursos públics. És a dir, és important, nosaltres aquestes obres que veureu després, i acabo, perquè no em toca molt parlar, però així aprofito perquè sapigueu d'on ve tot això. Es tenen que ficar la normativa, nosaltres hem tingut una hipoteca d'aproximadament quasi 1 milió d'euros per tirar això endavant, i amb l'ajuda dels estaments públics, fons europeus, Generalitat, Diputació, al Consell Comarcal i a l'Ajuntament, doncs estem tirant això endavant. Res més, després us ensenyarem, aquí està l'Ignasi Garrigó també com a vicepresident, qualsevol consulta que es vulgueu fer, doncs encantadíssim. Dono la paraula a...
A mi. A Major.
gràcies, Franxo, per les teves paraules i per la vostra acollida. Diuen que darrere de cada projecte sempre hi ha persones que fan possibles que les coses funcionin, que connectin les persones, que escolten, que resolen problemes sense fer soroll i que aconsegueixen que tothom se senti part del mateix projecte. Nosaltres hem tingut aquesta sort. L'Àngeles Simón, directora executiva de l'Associació Sitges des del Mar, ha estat una peça fonamental durant aquests mesos, amb professionalitat, sensibilitat i una gran capacitat d'organització, sí, és així, Àngeles, ha contribuït decisivament a fer possible aquest procés participatiu. Ara ens explicarà com s'ha desenvolupat aquest recorregut, quines han estat les diverses fases, la logística, com ha construït aquest treball col·lectiu amb algunes xifres que ens faran entendre la complexitat del projecte. Àngeles, com vulguis.
El Joaquim és una mica exagerat, ara has posat el llistó molt alt, però bueno, moltíssimes gràcies i bona tarda a tothom. La veritat és que quan tot això va començar, mai s'hagués imaginat que d'una idea pogués sortir un projecte i un moviment ciutadà tan important, no? La veritat que això ha sigut una de les grans sorpreses que hem tingut. Això, no sé si tothom ho sap, però per ser de cas, tot això va començar el 5 de desembre amb una primera reunió que vam fer amb ciutadans, coordinadors. En aquesta reunió hi havia molta, molta il·lusió, però també us puc dir que hi havia molta incertesa perquè no sabíem si el poble de Sitges entendria aquesta proposta, no? Llavors, la veritat és que la resposta va arribar de seguida i el dia 22 de febrer, que vam fer el 22 de gener, que vam fer la inauguració, pues ens vam trobar en una sala plena de 160 persones, no? I això ens va donar força per començar a treballar de valent, no? Què hem fet durant tota aquesta jornada? Pues, bueno, veient que la resposta del municipi va ser excepcional, doncs avui en dia podem estar molt orgullosos de que hi ha 299 ciutadans participant en aquest projecte. Què fan aquests ciutadans? Doncs el més important que fan és dialogar, aportar idees, propostes, sempre des d'una mirada superpositiva i sempre pensant en el futur de Sitges. Què més hem fet? Com veieu, hem fet moltíssima feina. Hem dut 8 taules temàtiques. Hem fet 8 taules temàtiques de diferents àmbits. En cada taula ha hagut en total 105 participants. Llavors, sempre parlant, dialogant, amb mil de propostes. Hem tingut l'honor de participar i parlar amb 33 entitats socials d'aquí de Sitges. A més, hem creat una comunitat internacional que ens vam trobar l'altre dia amb tots ells amb moltes ganes d'aportar la seva visió europea i mundial també al nostre poble. Evidentment, tenim l'honor de comptar amb el Consell de l'Experiència liderat pel nostre estimat Jordi Serra, que el tenim avui aquí, i que tenim l'honor de tindre a la presidenta honorífica aquí del Retiro, que també forma jo te faig honorífica que també forma part del Consell de l'Experiència i també hem treballat amb el Consell d'Experts liderat per un conegut Xavi Duran, molt estimat també al poble. Llavors realment hem fet una feina molt molt bona. A nivell intern, què us puc dir? Pues que la veritat, a nivell intern no hem parat. Hem fet més de 90 reunions internes per intentar donar-li a aquest projecte una organització professional i sobretot un rigor. Alguns m'han dit que rigor germànic, ho sento, però algo ha de quedar aquí. Què més hem fet? Pues hem fet 8 reunions de junta, la junta s'ha reunit 8 vegades per definir el programa, els propers passos que s'han de donar. Hem fet 4 reunions importants, 3 reunions amb els coordinadors per definir tot el programa de treball que se tenien que dur a terme en les taules i a més hem fet
els actes tant de benvinguda com el d'avui per donar a conèixer tota la manera de treballar que hem tingut. A nivell tot això mai hagués sigut possible si no haguéssim tingut la col·laboració de totes les espais emblemàtics que hem fet servir per dur a terme les reunions. Llavors, la veritat és que és d'agrair i vull des de l'associació agrair a tots els espais la possibilitat que ens han donat de reunir-nos en ells, no? Però a més això no hagués tingut ningú èxit si les persones que han col·laborat en aquest projecte, ¿no? De una forma totalmente altruista y poniendo lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo. O sea que a mí me gustaría que, por favor, diéramos un fuerte aplauso a todas estas personas que han participado de una forma desinteresada en pensar en el futuro de Sitges. Y a nivel de comunicación, pues también hemos estado muy activos. Estamos muy contentos de que hemos tenido más de 129.000 visualizaciones en Instagram, así que eso significa que realmente hemos despertado el interés de los ciudadanos, ¿no? Que quieren saber lo que hacemos, y creo que eso es muy, muy interesante. A nivel comunicativo, somos una asociación totalmente transversal, con una manera de comunicarnos muy clara y también muy plural. Intentamos que en todas nuestras comunicaciones utilizar los tres idiomas. Soy un ejemplo de ello: el catalán, el castellano y el inglés. De hecho, en nuestra web también está en tres idiomas, ¿no? Es una manera de acercar esta asociación a toda la ciudadanía y que nunca el idioma sea una barrera. Y la verdad es que a mí me agradaría acabar una pequeña reflexión. I és que mai vam pensar que aquest projecte seria fàcil, perquè els grans canvis no l'aconsegueixen una associació, els aconsegueix una comunitat que decideix implicar-se, i això és exactament el que està passant avui a Sitges. Així que moltíssimes gràcies a tothom i deixo aquí el nostre amic Joaquim.
Gràcies, Antònia, un fort aplaudiment.
Segurament molts de vosaltres noteu ara de què s'ha parlat, quines preocupacions han expressat els participants, quines idees han sorgit, quines conclusions podem extreure després de 6 mesos de treball. Doncs bueno, ha arribat el moment de descobrir una miqueta com ha anat tot aquest procés i ha arribat aquest moment. Per presentar-nos els principals resultats i les conclusions d'aquest procés participatiu, dono la paraula al Marc Quero, que ha estat coordinador de tot aquest procés. Gràcies, Marc. Si em vulgui, sisplau.
Gràcies. Molt bé. Bueno, s'ha fet la introducció tot plegat. En resum, hem fet 8 taules de treball. Cada taula de treball ha generat uns 40-50 folis amb un quadern. Val, això ja ens ho explicarà Jordi després quina continuïtat tindrà això, però ha generat aquest material. Per tant, tenim 455 pàgines, més de 450 pàgines de material, reflexions, opinions, etc. No? Per tant, això és un material molt valuós i és un material que ens posa al dia del que la gent pensa, del que les comissions pensen, de les propostes que hi ha, etc. Jo no defugiré d'estudi i, evidentment, explicar cada taula ens portaria mitja hora cada taula, però sí que donaré unes pinzellades, perquè la gent demana i ho vol saber, donaré unes pinzellades molt ràpides, una mica allò tips, del que podria ser el que s'ha comentat. Per exemple, la taula d'economia. Es parla de la degradació d'actius fonamentals, en aquest cas de l'espai públic i les platges, regressió de la sorra i percepció de la manca de manteniment i neteja. hi ha una dependència excessiva del model turístic basat en el volum. Cal anar cap a l'excel·lència, és una altra de les pitallades. L'objectiu no és créixer més, sinó funcionar millor. Val? Recuperar la marca Sitges com a sinònim de qualitat integral, transformar Sitges en una destinació d'experiències, més que en un simple consum de masses, equilibrar l'economia local amb altres sectors productius i complementaris, potenciar el sector de congressos, economia blava lligada al mar, salut, cultural, esportiu, protegir la singularitat comercial davant la degradació de competència deslleial o garantir la seguretat. Això podrien ser unes petites pinzellades d'economia. De territori, hi ha una cosa evident, que és l'esgotament físic del municipi. Sitges té el 70% del seu territori protegit, ja no hi ha pràcticament espai per créixer. Aquesta sensació de saturació es tradueix en una pressió sobre serveis públics, privats, així com de l'espai urbà, que es veu incapaç d'absorbir els vehicles i que pot suposar una pèrdua de qualitat de vida dels que resideixen. Hi ha la fractura social amb el tema de l'habitatge, que és un gran tema. Hi ha, evidentment, la fragilitat climàtica evident amb un litoral en retrocés i les platges són un gran patrimoni per nosaltres. Propostes, hi ha moltes, hi ha una pila de propostes, perquè tingueu una idea. Planificar mobilitat amb dades reals de demanda, rehabilitar edificis, mobilitzar locals buits per habitatge, etc. L'esport. El creixement demogràfic de Sitges no ha estat acompanyat d'una planificació de noves instal·lacions esportives. L'èxit de la pràctica esportiva a Sitges ha superat la seva infraestructura actual. No es tracta només de la falta d'espai, sinó també d'un manteniment que es percep deficient. L'esport base és el gran tresor de Sitges. Es proposa moltíssimes coses, però, per exemple, programes de patrocini i suport al talent local, el tercer pavelló, cobriment de pistes, desenvolupar pinsvens, Sitges destinació esportiva, dissenyar un ecosistema de beneficis creuats entre els esdeveniments esportius i el teixit empresarial local, crear un portafoli de projectes público-privats tipus centres del rendiment, acadèmies especialitzades, etc. Educació. L'educació de Sitges s'enfronta avui a un escenari de complexitat invisible. Els centres educatius detecten un augment preocupant de la vulnerabilitat socioeconòmica i malestar emocional. Es proposa transformar el model educatiu de Sitges cap a un sistema integral i preventiu que posi el benestar emocional i la persona al centre, garantint una coordinació eficient entre tots els agents socials. A nivell estructural, existeix una desconnexió operativa entre el món escolar, els serveis socials i el sistema de salut. Es proposa molts temes, programes de mentoria, programa municipal d'atenció a altes capacitats, participació de persones jubilades com a referent i suport emocional per a joves, dotar l'espai jove de presència professional d'especialistes. En l'àmbit social, la vila creix en població i multiculturalitat, però aquest dinamisme no ha anat acompanyat d'un enfortiment del teixit comunitari. La taula descriu un municipi on el sentiment de pertinença s'està diluint i on han aparegut noves formes d'aïllament. Un exemple és la soledat de la gent gran que conviu amb una adolescència desorientada, que no troba espais de referència. Ha crescut el nombre de persones amb necessitat de suport social i manquen espais per a noves entitats socials o centres d'acollides d'animals, per exemple. Es proposa habilitar equipaments que funcionin com a ponts, ampliar l'atenció mèdica de proximitat, reforçar el servei d'ajuda a domicili, consolidar un servei estable d'acompanyament emocional, etc. Cultura. La cultura sitgetana funciona sovint gràcies a la iniciativa de la societat civil, més que no pas a l'existència d'una planificació estratègica consolidada. Dificultat de transmetre els referents culturals propis a una població cada vegada més diversa. Es detecta la manca de programes d'acollida cultural i lingüística que facilitin la incorporació dels nous residents a la vida comunitària. El gran repte no és tant conservar la identitat sitgetana com garantir-ne la transmissió i actualització. El futur cultural de Sitges no depèn tant de crear noves estructures com de saber connectar millor tots els actius. Les entitats, els creadors, els equipaments, el patrimoni, el coneixement i la ciutadania. Necessitat urgent de transformar la relació de l'administració amb les entitats passant d'un rol fiscalitzador a un rol facilitador. El voluntariat cultural es troba asfixiat per la complexitat de les normatives. Aquí les propostes eren moltíssimes. Ja passo pàgina perquè si no ens allargarem. Eren moltíssimes.
i ja finalitzem, eh? Les botigues. Les botigues es vol integrar en el debat de Sitges, però Sitges té l'obligació d'integrar la realitat de les botigues. És un sentiment, hi ha un sentiment d'invisibilitat institucional. Es vol fixar de manera oficial una nova identitat que superi una mica tot el tema de les diferents organitzacions amb el binomi botigues Port Ginesta. Hi ha una constatació que el model actual de relació política i econòmica amb Sitges està completament esgotat. Hi ha una necessitat de canvi estructural. I tot apunta, i apunta aquesta taula, a endegar tot el procés de la famosa entitat municipal descentralitzada. I ja per acabar, hi havia una taula de projectes estratègics, van haver-hi diverses opcions, però hi ha alguns 3-4 que realment han copsat l'interès de quasi tots. Un és el desenvolupar el centre de convencions o recinte firal polivalent, modern, i potenciar el port i altres espais municipals per acollir festivals i activitats culturals, reforçar el tema dels projectes museístics, que el Consorci del Patrimoni ja està fent un pla estratègic en aquest sentit, i ampliar-ho a sectors com el motor, lligats a l'autòdrom o al rally, ampliar alguna possibilitat en aquest camp. Hi ha també la necessitat d'un pla de contenció per preservar la qualitat urbana, el desordre, el soroll i el paisatge urbà, el famós Barcelona posa't guapa, però adaptat aquí. I després hi ha un gran repte que tots sabem, que és el tema de Vallcarca, on realment es vol que aquesta oportunitat, que sigui una oportunitat i que s'aposti per activitats, formació, esdeveniments, recerca, i que sigui un espai que generi un nou orgull local i un punt de trobada de la ciutadania. Això és més o menys el que deien les taules. Jo ho he llegit per no sortir-me del guió, perquè no és una reflexió meva personal, i per això la tenia aquí. Hi ha molta més informació, això és només una pinzellada perquè sapigueu què s'ha fet i fins a on hem arribat. No? I ahir o abans d'ahir llegien algun... Em va fer una gràcia una cosa i la vaig posar aquí per acabar. Diu, no fallamos por no saber el futuro, fallamos porque muchas veces no queremos verlo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Marc. Si us sembla, ara farem un pas més. Ja coneixem com s'ha desenvolupat el procés, quins han estat els resultats, però també és important escoltar les persones que l'han viscut des de dins. Per això hem convidat a dues persones que han participat en dues de les taules de treball perquè comparteixin amb nosaltres la seva experiència. Ens explicaran en quines expectatives van començar aquest projecte, com l'han viscut els mesos de debat i participació i, sobretot, quins reptes han trobat pel camí i què s'emporten d'aquesta experiència. El seu testimoni ens ajudarà a entendre que, més enllà dels documents i les conclusions, aquest procés ha estat, sobretot, una experiència humana de diàleg, confiança i construcció col·lectiva. Doncs donem la paraula a la Noemí, que ha participat a la taula d'Educació i Esport, i a l'Antonio, que ha participat a la taula de Territori i Medi Ambient. Comencem amb l'Antonio. La Noemí primer, la Noemí primer.
Hola, jo sóc la Noemí Milà i he participat a la taula d'Educació i Civisme. I la veritat és que l'únic que puc dir és que estic molt agraïda d'haver-hi participat, perquè ha sigut una taula on hi havia una mirada molt polièdrica i el que teníem en comú era el punt de l'educació. Hi havia mestres d'escola concertada, d'escola infantil i primària, d'educació d'adults, psicòlegs, què més, hi havia persones que estan a la universitat o vinculades amb l'educació secundària. I per tant, el moment d'entesa era, o sigui, hem tingut debats molt enriquidors sense instaurar-nos en la queixa, sinó pensant què podem millorar de Sitges en l'àmbit de l'educació, aportant idees i donant-li aquesta mirada positiva. O sigui, sempre hem estat reflexionant sobre quines idees podríem aportar per donar com una empenta, no? I per millorar aspectes que potser ara estan una mica coixos. I després jo el que més m'emporto és aquest espai de debat i sobretot haver conegut persones i haver-me retrobat amb persones que ja hi havia treballat anys enrere, però trobo que ha sigut molt enriquidor, hem tingut molt bona entesa, no sabem això si anirà més lluny o no, però la veritat és que ha sigut molt agradable trobar-nos i a mi personalment primer em feia una mica de por, una mica de respecte a l'entrar a formar part d'aquest grup, Li deia a l'Olga, ostres, Olga, no sé jo si jo sóc capaç de... Però sí, ha sigut molt, un equip molt xulo de persones. Crec que hem fet un debat molt enriquidor i em quedo amb això, amb la capacitat de flexibilitzar, de parlar, de respecte per les diferents opinions, de trobar un punt d'entesa comú. Molt bé, molt, molt positiu.
Yo soy Antonio y yo he participado en la mesa del territorio de adjunto, no está aquí el coordinador ahora, pero sí que tengo a uno de los compañeros de mesa. Yo soy novato, he llegado a Sitges hace poco, no tengo background, con lo cual no tengo nostalgia de tiempos pasados, ni mejores ni peores, pero sí que me ha sorprendido que en la mesa el conocimiento y la experiencia de la gente que he encontrado ahí era muy fino. Grandes profesionales que además han apuntado problemas desde mirar grandes proyectos en el futuro hasta denunciar los problemas que pasan día a día. Y me ha parecido que tienen un valor añadido esta gente que la ciudad no puede desperdiciar. Entonces, como ellos habrá otros, imagino que la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible para que aporten, para que se sientan involucrados y para que se impliquen. Porque cuando se implican, la ciudad se hace más de uno. Y cuando se hace más de uno, pues aprendes a cuidarla y además aprendes a exigir que la cuiden también las instituciones. Con lo cual, en la experiencia, no, de la mesa podría hablar un montón, porque ha trabajado un montón mi mesa, ¿eh? Supongo que todas. Pero en la mía han trabajado como negros, ya lo puedo decir. Entonces podría hablar mucho. Pero no se trata de eso, se trata de animar a la participación y a saber que las cosas salen en las mesas, ¿eh? Luego ya... será otros que tienen que ponerlas en marcha, pero las cosas salen, las ideas salen y hasta las soluciones se apuntan, y se apuntan cosas que, bueno, pues ya digo, yo no tengo el conocimiento para poder valorarlas, pero en la mesa sí que lo había y se han apuntado un montón de cosas. Así que la experiencia también ha sido muy buena, muy rica y sobre todo, lo que quiero sobre todo apuntar es que la gente visite la web, se acerque a la asociación, valore por sí mismo si le merece la pena o no participar en un proyecto ambicioso, pero que está ahí, global, un proyecto serio y que, bueno, que promete mucho. Ya está, eso es todo.
Gracias. Gracias, Lluís Antonio, per compartir la vostra experiència i per la vostra implicació durant tot aquest procés. I ara ja anem acabant. Entrem en el darrer moment d'aquest acte per posar el punt final d'aquesta presentació. Vull donar la paraula a una persona que, per molts dels que esteu avui aquí, no necessitarà presentació, en Jordi Baget, és, sense dubte, una de les ànimes d'aquest projecte. Ha estat l'impulsor, la persona que va creure que Sitges necessitava un espai de pensar, escoltar, dialogar, imaginar, una paraula que a ell li agrada, imaginar el seu futur. Ha estat capaç de crear espais de reflexió compartida, de sumar sensibilitats diverses i, sobretot, de transmetre una cosa que avui és més necessària que mai, la il·lusió. Perquè els pobles avancen quan hi ha persones disposades a imaginar un futur millor i sobretot a treballar conjuntament perquè aquest futur sigui possible. Aquesta il·lusió és la que necessita Sitges, una il·lusió que uneix, que inspira i que convida a participar. He triat una frase que t'agradarà, Jordi, perquè com deia Saint-Exupéry, si vols construir un vaixell, no comencis buscant fusta, desperta primer en les persones el desig de navegar. Crec que aquest procés ha despertat precisament aquest desig compartit de construir un Sitges de futur. Jordi, moltes gràcies per haver imposat aquest camí. La paraula és teva.
Bueno, escolteu, mira, quan vaig començar amb aquesta idea, amb el Julio Molinario i amb el Roberto, que està aquí, érem els tres que vam començar a parlar l'any 2022, imagineu-vos, i no ens vam atrevir perquè hi havia eleccions i vam dir no ho fem, perquè si ho fem ara diran que es presenta d'alcalde. Pues, algú em va dir que era una utopia, no era possible que la gent fa res de Sitges, bueno, vindran els teus amics, els que no et diran que no, perquè ells són els. I vaig dir, bueno, pues, pot ser, però jo crec que ho hem de provar. Crec que s'ha de provar perquè si no parlem del nostre poble, si no parlem, si no ens debatim, si no conversem, en comptes de fer-me un bar o que em diguin a mi, oi que malament va, oi que oi, podríem veure una cosa, no aconseguirem fer una comunitat, no? No som una comunitat. Ens va costar molt pensar com ho faríem, perquè al principi no sabíem com estructurar-ho. era com, no innovador, perquè processos de participació n'hi ha hagut molts, però sí que era una aventura, perquè érem tres persones que, bueno, coneguts, el Julio ho és, jo també, però què fem? Què fem? Fem una associació. Una fundació no, perquè han de posar molts diners i no els tenim. Doncs fem una associació. Vam fer l'associació i vam començar a parlar amb gent de Sitges. I, escolta, què us sembla? I vam tindre l'input de que tothom volia que això funcionés. Però també era, bueno, una cosa és que vulguin i l'altra és que sigui real, no? I això s'ha d'organitzar, no? Com ho organitzem? A partir d'aquí vam veure que si no ho fèiem sèrio, si no ho fèiem professionalitzat una mica, pseudoprofessionalitzat, si no hi posàvem molt empeny en les coses i fer-ho d'una manera que la gent veiés que és sèria la proposta, no ens en sortiríem. Per això vam, doncs, posar en marxa amb l'Àngeles, la directora, la persona de comunicació, la secretària, i vam començar a estructurar una organització per poder-ho fer. I la veritat és que avui ens trobem aquí que en 6 mesos hem sigut capaços de parlar de Sitges. Hi ha moltes idees, moltes, jo les he llegit totes. Tinc el privilegi d'haver escoltat totes les taules, perquè m'arribaven a mi i jo deia, jo vull ser el primer, què diuen els sitgetans, no? I idees extraordinàries, idees que veus que les compartim quasi tots, idees que a més són viables, són possibles, val? L'únic que falta és aquesta part que ara us parlarem. Val? El procés aquest de Sitges Debat Obert no ha acabat, perquè queden petits detalls que han d'acabar, encara volíem acabar-lo abans del juliol, però era complicat, que ara queda alguna entitat que hem de parlar per acabar de tancar el tema. Tenim que parlar amb els veïns de Garraf, del poblet de Garraf, hem de parlar amb alguna persona per tota aquesta documentació que tenim ara, que no us l'ha pogut explicar el Marc, us l'explicarem jo crec que a l'octubre, perquè l'hem d'analitzar, l'hem de sintetitzar, no podem donar un llibre de 500 fulls, no? Hem d'aconseguir entre tots, entre els experts, els que tenen experiència i persones que es dediquen a maquetar i tot això, a fer un document que us presentarem. Ja he fet una pinzellada, però d'idees podria n'hi ha 200. No? Des de coses molt senzilles a coses molt complexes. Però una de les coses que vull parlar, tant de les idees, és que, el que llegint la transcripció, no? Va haver-hi una frase d'una de les taules, d'una de les persones, que a mi em va fer pensar molt, molt. Perquè a veure si aquesta proposta quedarà al calaix de la frustració dels ciutadans, com sempre passa. Jo vaig dir, ostres, quan vam entrar a l'associació vam dir, hem d'involucrar la gent, si la gent s'involucra amb un programa de parlar i després les causes han de passar. Si no, la frase és clara. Si tot això que heu fet de parlar, ja n'he parlat amb ningú, però tots els que heu parlat, tots els que heu construït, tots els que heu posat sobre la taula la proposta, veieu que això es queda en un calaix i no hi ha una continuïtat ni una viabilitat, no haurem perdut el temps, lògicament, però hi haurà com una tristor i a la vegada hi haurà una frustració. I aquí és on ve que vosaltres mateixos ens heu posat un repte a l'associació, perquè nosaltres ja ho intuïem, que una vegada tinguéssim tot això, algú tenia que posar-ho en marxa, no? I aquí hi ha diferents motors. Hi ha l'Ajuntament, que és un dels motors importants per posar en marxa coses d'aquestes, hi ha l'empresariat, també és important per posar coses en marxa, però sobretot els més importants són els ciutadans. I el que hem aconseguit és un capital humà i de coneixement que és patrimoni de Sitges en aquest moment. I el tenim aquí. I ara l'hem de poder aconseguir els ciutadans, aconseguir convèncer els motors que fan possible les coses, que ens escoltin i ajudar-los i facilitar la seva posició. Quan parlem de motors, l'Ajuntament, parlem de l'àmbit polític, lògicament. Sense ells és difícil poder desenvolupar bastantes coses. Llavors, és molt curiós que quan han acabat les taules, totes volen continuar. Totes volen, en veritat o no, si diu, potser alguna no, Algunes persones, no dic les taules, Però totes volen continuar. Però si vam preguntar, escolta, bueno, ja hem acabat el procés, no, però volem continuar per fer un seguiment del que vam dir. Això ja és interessant. Altres ens han posat sobre la taula per què no fem un fòrum de ciutat, de la ciutat, a la vila, de Sitges, per anar treballant totes les propostes. Per què no fem un observatori de seguiment de les dades de l'evolució de Sitges amb els diferents grans àmbits? Per què no fem, no me'n recordo, però per què no fem, i això és el que ara tenim, ens hem posat en un problema i en un gran repte. Ja no són les idees. Les idees les teníeu, les hem posat sobre la taula, us hem facilitat perquè les puguem consensuar, treballar, i ara el gran repte és, hem de posar en marxa que aquestes idees es puguin realitzar. Hem de posar en marxa que els motors d'aquest poble ens escoltin com a ciutadans i com a associació, de que són bones idees i que fan possible el canvi que algunes persones o alguns creiem que s'ha de fer. O sigui que ara l'associació aquest estiu, quan tots aneu de vacances, jo soc generat a l'estiu, llavors el que farem és...
El que farem és posar-te a treballar per trobar aquests espais, aquestes eines que ajudin a tothom a que això sigui possible i que l'associació sigui permanent. No vam muntar una associació només per fer això, ja ho intuïem, ja volíem que no fos això, sinó que fos una associació de ciutadans real que tingués la seva influència i que a més fes viable els projectes que la ciutadania ha posat en marxa, on s'ha posat sobre la taula. Dit això, aquesta utopia avui és una realitat. Dit això, la força és la vostra força, no és la força de l'associació ni dels dos o tres que estem aquí posant el terreny de joc perquè vosaltres pugueu estar
com vosaltres i treballar. No podeu deixar caure els que heu participat, els que realment
heu treballat heu sigut vosaltres. Nosaltres l'únic que hem fet és organitzar-ho i empenyem perquè anés endavant. Continuarem empenyent, no deixarem que decaigui, però si no esteu vosaltres amb nosaltres serà molt complicat. O sigui que només us demanem que ara, a partir del setembre, que començarem una altra vegada a activar tot aquest moviment, continueu col·laborant, treballant, perquè nosaltres segur que us posarem sobre la taula reptes per continuar pensant en Sitges i perquè sigui possible aquest futur que tots volem. Donar les gràcies a molta gent, vale? Donar les gràcies a l'equip que ha estat amb mi, que ja saben que som molt pesat i que ha estat vinga, que hem de fer-ho. Crec que s'ha organitzat molt bé totes les taules, no era fàcil, tantes taules, tanta gent comunicar-se. Gràcies a la gent que també s'ha implicat en els consells de l'experiència dels experts que hem estat debatent i parlant de coses. Gràcies als ciutadans que ens han aportat coses sense anar a les taules, ens enviaven emails, ens enviaven idees, i al final gràcies a Sitges que té ganes de parlar. Gràcies a Sitges que té ganes de veure un futur. I nosaltres l'únic que volem és que realment aquest futur el veiem entre tots, no? I aquí estem doncs, precisament per aconseguir-ho. Al setembre ens tornarem a veure, us tornarem a proposar coses i segur que podreu tindre aquest document final, perquè veiem el document de tot el que s'ha dit, de tot el que s'ha proposat, i aquest document donarà peu també a molt debat i a moltes propostes. Res més, només dir una cosa, que no sé què anava a dir, que a la referència tenia que pujar, però...
Los QRs.
Ah, bueno, una cosa, si algú vol, en el QR, si algú posa, això és molt modern, eh? Si posa el mòbil, de cop i volta surten cosetes i sortiran idees i moltes coses, eh? Si algú es vol divertir, ho pot fer.
Surt la presentació, per si algú se la vol...
A la presentació i alguna cosa més.
Pots
descarregar-se
la presentació
amb el QR. No tenim... Som una associació plural, transparent, neutra, vale? Neutra. L'única particularitat que està és que treballem pels ciutadans, vale? I les ciutadanes, i treballem pel futur del poble, res més. I espero que això sigui sempre així. No vull que pensi ningú que darrere hi ha res, només aquest pensament i aquesta il·lusió pel nostre poble. I sobretot que els ciutadans puguin participar, que els ciutadans puguin parlar, que els ciutadans puguin consensuar. Això és el que ens interessa més. I el més important i últim, i ara ja és una crida a l'Ajuntament, l'he de fer, no? He sigut exalcalde. O sigui, l'Ajuntament té que vindre també en aquest terreny de joc i parlar i debatre amb els ciutadans.
ho farem tot el possible perquè també ens trobem i ens retrobem per poder parlar conjuntament amb un dels motors més importants que té el nostre poble per desenvolupar-les. Acabar. Gràcies, gràcies. Retiro. Gràcies al president. Pesen els 155 anys quan estàs aquí. Feia temps que no entrava jo aquí, eh? I pesen els 156 anys. M'agradaria que l'associació també algun dia digués algú 156 anys que van aquella gent pensar sobre Sitges. Gràcies per deixar-nos aquesta sala. Sé que teniu molta il·lusió per aquest projecte que esteu tirant endavant. Espero que realment el puguem gaudir de, quan estigui acabat el poble i tota aquesta gent que estima el Retiro. I crec que tu vols dir unes paraules.
Sí,
aprofita. No, que aprofiti a vendre el Retiro, que és el que és. Si algú vol fer soci del Retiro... Bé, gràcies.
Bueno, no. Li he comentat abans amb el Jordi, li he comentat abans de que acabés el seu speech, de que aquí s'han parlat de reptes, s'han parlat d'il·lusions, s'han parlat de projectes i abans d'entrar a lo que és el Saló Teatre us volia una miqueta aprofitar, també s'ha parlat d'oportunitats, doncs ara agafo jo la paraula i l'oportunitat que estem a Retiro per poder-vos en dos minuts informar-vos del projecte que només dos col·lectius i un estament i una entitat coneixen realment el projecte global del Retiro. Els dos col·lectius són evidentment els nostres socis, perquè aquest projecte va tindre que ser aprovat per una assemblea ordinària, va ser aprovada de manera unànim. El segon col·lectiu va ser tots els regidors del municipi, això fa 4 anys, quan vam fer aquí una exposició del nostre projecte, quan encara era un embrió, vull dir, encara no havíem començat ni molt menys, estàvem acabant el projecte. I l'entitat, l'altra part que coneix el projecte, doncs és el Banc de Sabadell. El Banc de Sabadell, perquè vam tindre que explicar-li el projecte al nostre pla de viabilitat perquè ens poguessin aprovar la hipoteca de 800.000 euros que paga religiosament, es paga amb les quotes dels socis. Amb aquesta entitat, que com hem dit abans, ha sigut durant 156 anys una entitat apolítica, oberta i plural, i així seguirà sent durant tota la vida, i sempre ha sigut oberta. Ho comento lo d'oberta, donat perquè aquí, a l'igual que aquí, a l'altra entitat, al Prado, mai s'ha tingut en consideració a l'hora d'entrar o no entrar amb una persona si era sòcia o no, mai s'ha condicionat. És a dir, tots els esdeveniments propis del Retiro com a de tercers, com els promoguts per l'Ajuntament, han tingut evidentment l'entrada lliure, i per això he comentat abans i aprofito que ha sigut les dues entitats. Quan parlo de Retiro també no m'importa parlar del Prado perquè estem amb la mateixa casuística, tots dos estem, les dues entitats, ficant tota la carn en l'assador a través de les il·lusions de les presidències i juntes directives a tirar els projectes endavant. Han sigut equipaments, podríem dir, municipals. És a dir, per què no ha tingut l'Ajuntament un Prado, un Retiro municipal? Perquè ja hi eren les entitats. És a dir, ara aquestes entitats que han sigut, que l'Ajuntament ha pogut fer-les servir durant 156 anys pels seus actes o per la resta d'actes, doncs es tenen que ficar al dia i es tenen que fer unes inversions molt importants. Molt importants, que no només, com hem dit abans, es paguen amb la quota dels socis per pagar una hipoteca, sinó també a través dels estaments, com fons europeus, Generalitat, Diputació, Consell Comarcal i l'Ajuntament. Crec que estarem tots d'acord, jo podria dir que podíem estar tots d'acord amb tots els regidors que veig, amb els regidors que veig aquí, evidentment que sí, i els que no hi són crec que també, de que fa falta un, ara mateix, donar una empenta a aquestes dues entitats que estan lluitant per ficar les seves els seus equipaments amb no condicions, sinó amb total legalitat d'incendis i de seguretat. Recordem, fa 4 o 5 anys teníem l'entitat, el nostre saló de teatre el teníem clausurat. No podíem fer res donat que no complíem les normatives. El projecte us ho diré en un minut, no seré aquí no us calenta molt la coco, però perquè sapigueu què és el projecte del Retiro, aquest projecte que només coneixen socis, regidors i regidors de fa 4 anys i el Banc de Sabadell. El Retiro el que vol fer és, a part de fer la rehabilitació del Saló Teatre, és la recuperació del Saló Teatre com era, tal com era el 1916. El 1916 es va edificar, es va reconstruir després d'un gran incendi aquest Saló Teatre. L'any 70 va haver-hi una modificació que és el Retiro, que més o menys tots coneixeu, però si fa relativament 3 o 4 anys que no entreu, doncs d'aquell Retiro que coneixeu no queda res, i ara ja ho podreu veure. I com a projecte, a part del projecte cultural, de nou ser un dels pals de paller de la cultura sitgetana, volem formar part de construir el futur de Sitges. De la manera de construir, formar part, que el Retiro formi part de la construcció del futur de Sitges. Com serà això? Què és el que farem ara que no fèiem abans? Doncs abans teníem un saló teatre totalment hipotecat per unes sessions de cine, de cinema o de teatre. Teníem unes butaques que ja estaven, i treure la platea de butaques era era impossible, i ara a través d'unes butaques, que serà el cor del projecte, unes butaques que es podrà fer una sessió de cine a les 4 i a les 8 de la tarda fer un tardeo totalment amb tot el saló totalment buit de butaques, i donar una miqueta més de aquí he parlat de vista per Josep Maria Matas, on està el meu cunyat, sí. On està? Bueno, el que m'he comentat en el seu moment, ell ja coneix, evidentment, que coneix el projecte, és dinamitzar, participar amb el futur de Sitges, participant en la dinamització del nucli de Sitges. Com es podrà fer? Pues que el Retiro sigui també la sala de congressos de tots els hotels que no tenen sala de congressos perquè no la tenen. És a dir, per exemple, un hotel Suburb, un Suburb Marítim, un Parc Hotel, un Antemare, qualsevol hotel que no tingui sala de congressos ni disponibilitat per poder agafar i poder tindre un target de clients de congressos, doncs poden dormir als seus hotels i la sala de congressos la poden tindre al Retiro. Aquest és el projecte bàsic que tindrem, a part de podeu, després al final veureu una sala nova que ha sortit, que és una sala nova dedicada, que serà per petits consells de petit format i doncs esdeveniments com el d'avui, d'aproximadament unes 100 persones. Res més. I aprofita l'oportunitat, i aquesta era l'oportunitat, de per almenys poder-ho exposar, perquè quan veieu el que veureu, que segurament espero que us sorprendreu, sapigueu de què va la història. Moltes gràcies, Jordi, per confiar en nosaltres.